Adams. L'altre ha estat a l'Hospital de Manacor i es diu Liam Espínola. Per ara no s'han registrat naixements ni a Formentera ni a Menorca.
I amb aquests primers naixements de l'any arribam a les 11 i 4 minuts als serveis informatius. Actualitzam les notícies, tornam just d'aquí una hora quan siguin les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem a IB3 Ràdio, entrant amb olivetes en aquest dia primer de gener, un dia a unes dates que, per cert, sempre han estat relacionades amb un color. Per això, en aquest programa d'avui, mos demanem una cosa.
Quin color fa avui?
El color que parlarem avui va ser el primer color amb el que pintàrem i pot ser un que mai deixarem enrere. Vida i mort, poder, desig... Un color que no sap quedar en segon pla, que quan apareix tot s'intensifica. I si encara no ho teniu clar...
Cambiemos el color del mundo sin dudar. Rojo, la sangre del valor. Negro, la vieja sociedad.
I d'avui, primer de gener, color vermell, perquè estic segura que a nit passada, no tothom, clar que no, però molta gent se va posar una peça de roba vermella. Algú? Diuen que roba interior si és possible. Per veure que tradicionalment diuen que bona sort d'una peça vermella.
Sí. Alguns encara la deuen dur posada.
Sí. Com diria que no, però...
En tot cas, sí, és el color vermell, que no, com no podria ser d'altra manera. I començava així un pot científics, però bé, té una longitud d'ona molt llarga, que això vol dir entre 620 i 750 nanòmetres.
I què vol dir això exactament?
Que és molt fàcil de veure, que fins i tot a distància i a poca llum el podem percebre. Per exemple, per això el fan servir en els semàfors i molt de senyals d'alerta. Crides atenció de manera gairebé instintiva.
Per això quan veus un semàfor vermell, el teu ull ja capta immediatament que t'has d'aturar. Igual que la balissa, que avui estrenem.
Sí, la balissa és vera que és àmbar, potser en parlarem un altre dia d'aquest color. En tot cas, així un poc de dades, i és que en els Jocs Olímpics d'Atenes del 2004, per exemple, varen veure que els esportistes de combat vestits de vermell varen guanyar el 55% dels combats. També en el futbol anglès, els equips vermells solen acabar més amunt de la classificació. I el 74% de banderes del món, que és per això que han dit que és un color que està tan present, són de color vermell. És a dir, el color més present de les banderes és el vermell. Cap altre el supera.
Serà el millor que el color vermell mos afecta de qualque manera a tots?
Edo, mira, aquesta pregunta també se la varen fer uns psicòlegs que el 2012 varen fer un estudi i varen demostrar que les cambreres vestides de vermell al Regne Unit rebien 26% més de propines que les que no.
Mare
I sobretot
meva.
Això afectava en els homes, a les dones no.
Encara que sabem qui realment no percep aquest color és el toro.
És un mite, això. El toro realment no veu el color
no
vermell.
No s'enfada per vermell, el toro. Sinó és més per moviment de la capa, això diuen.
Així és. De fet, és un mite del vermell. Els toros no el percen com a tal. Són una mica daltònics com molt de mamífers. Clar, si anem als orígens històrics de, com han dit, el vermell, que han dit que va ser el primer color que va utilitzar la humanitat, han de dir que ja se va començar a tenir roba amb aquest color entre 6è i el 4è mil·lenni abans de Crist. I, de fet, la majoria de restes que mos han arribat trobat avui dia tintades són amb el color vermell. De fet, per als romans era tan important el vermell que tenir color i que una cosa fos vermell s'ha de la mateixa manera.
Home, històricament el color vermell ha estat important. Estic segura que per moltes altres cultures a banda de ser romana.
Clar, els antics egipcis, per exemple, embolicaven ses mòmies amb lli tenyit de hematita, que és de color vermell. També Osiris era representat com es déu amb un llençol de color vermell. I ara m'ho anem a l'altra punta de món. A la Xina, per exemple, el vermell s'associa a l'alegria i sobretot a la fortuna. Tenen uns sobres molt característics de color vermell.
Sobres.
Sobres, que se diuen Hongbao, que hi de dins hi fiquen els dobbers que regalen a ses noces i celebracions. I aquests sobres sempre són vermells.
Home, el vermell és, jo crec que és el color més popular del món.
Del món i de
també
història.
També han mencionat el toro, és un color molt espanyol.
Sí, la nostra bandera el du.
Exacte, i realment, ho has dit, ja l'empleaven els egipcis, però com aconseguien ja aquest pigment vermell? Perquè com varen veure el color blau el dia de la Immaculada Concepció, el pigment marca el significat simbòlic d'un color.
Exacte, per això ara ho han d'anar a descobrir.
D'un roig encès voldria les cançons.
Doncs mira, una de les maneres d'obtenir aquest color vermell era a través del pigment que tenia la caparrata de l'alzina, que així amb nom científic diu Kermes Vermilio, que és bàsicament un escarabatet. Què va passar? Que per aconseguir un sol gram de pigment fan falta aproximadament 80 caparrates femella, que és l'única que té aquest d'això, que són provenients del sud d'Europa, on hi ha usines. Clar, què passava amb això? Que aquest color se convertia en molt car, escàs i difícil d'obtenir, i el que sempre passa, no? Reservada en els èlits. Amb el temps, la cochinilla americana va resultar que era molt similar en termes de que és un escarabatet, també parasitari dels arbres. Clar, era molt més productiu, molt més fàcil de criar, i amb els temps aquests dos escarabats estaven en competició comercial, i va acabar perquè el Kermes Vermilio, la caparrata de la usina, va anar caient completament en desús.
Curiós.
Però no és això el més curiós, Inés.
Ah, no?
A Mallorca, especialment a Sóller i per lo que fa a la serra d'Ufabi, encara a principis del segle XX, s'estreien caparrates de les alzines per obtenir aquest pigment.
Se comercialitzava, o sigui, era com un negoci,
era
realment.
Era un negoci comercial.
A tramuntana. Sí. Això molt poca gent ho deu saber.
No, i de fet, quan vaig trobar aquesta informació, m'agrada molt, vaig dir que curiós, en tot cas no ho sabíem, però segur que si xerram de color vermell i xerram de coses nostrades, evidentment a tothom li ves cap esprevabor de tap de curti, que clar, responsable de sabor, color i conservació, d'un dels embotits més famosos de les illes de
la sobrassada.
De la sobrassada,
que és vermella o taronja.
Clar, aquí podem entrar en debats. A veure, el català té la curiositat de que distingim entre vermell i roig. El vermell és més grogós i podríem dir que és vermell, la sobrassada, no acaba de ser roja, però es tap de curtí, és vermell intens. I clar, una imatge que recorda molta gent, a lo millor, era que quan, clar, s'assecava aquestes collites de pebre, es veia que les façanes de les cases de localitats com Santa Maria, del Camí, Sant Jordi o Pòrtol, vam unes cases completament vermes per aquestes cortines de pebres que s'assecaven en el sol.
Molt bé.
Clarament és així. I com dèiem, clar, en català el color vermell se pot dir de moltes maneres, com han dit vermell o roig, i també amb matisos concrets com escarlata, carmesí, granat, bordó, rubí, cirera. Clar, expressions típiques en català del vermell, posar-se vermell, sentir vergonya, línia vermell, una cosa que no s'ha de traspassar, i, en definitiva, números vermells, tenir pèrdues.
Molt bé, molt, molt curiós. Ara t'has anat cap a Tèntol.
Sí, és vera, me n'he anat de programa. Què ha passat aquí?
Vols anar-te'n ara cap a Xiu-Xiu?
Jo crec que
és un pan nostre.
Va, vinga, tornem a la història i te cont un Xiu-Xiu històric de color vermell. De febrer del 1587, Maria Reina d'Escòcia, després de quasi 9 anys de presó, puja en escadafal en calma i dignitat per la seva execució. Recordem que era una amenaça directa per Elisabet I d'Anglaterra, entre altres motius, perquè Anna Maria era catòlica, tenia drets dinàstics al tron anglès i per molts era ella la reina legítima. Molts, els catòlics. No en Elisabet, que era protestant i concretament anglicana. Sí, com sigui, els relats sobre la seva mort són esgarrifosos. Feren falta dos cops a destral per tear-li el cap i quan aquest cap finalment se va desprendre, li va caure sa perruca veient un cap calb d'una dona molt vea i malalta. Però el que ens pertoca avui és el que va passar moments abans d'aquesta execució. Anna Maria, reina d'Escòcia, du un vestit negre molt senzill. I en el moment de jonear-se, se'l va treure, se'l va desposseir d'ell i a davall hi duia un vestit escarlata encès. Els testimonis narren que va ser una imatge tan impactant el que va fer aquesta dona es convertir la seva mort en una escena perfectament pensada per ser recordada. A dia d'avui n'estem parlant. Tots els presents entengueren el missatge. L'escarlata s'associava amb el martiri de l'Església Catòlica. Era una manera de dir... No me condemnen, m'estan sacrificant.
Uau, Maria Antònia. Crec que mai cap color havia estat tan simbòlic des que fèiem en aquest programa.
I tan intens, perquè és que es vermell és intensitat. Inés, si xerram de dones i vermell, en tenim per una bona estona.
M'han dit que t'has perdut, que t'han vist un perro.
El color vermell molt lligat a la sensualitat.
Totalment, sensualitat, atracció i també es pecat, ho hem de dir. De fet, hi ha una novel·la molt coneguda que es diu La lletra escarlata, on conta que una dona també de noble Anglaterra puritana, després, durant el segle XVII, és condemnada públicament per adulteri. I clar, com a càstig, li ha de dur cosida a la seva roba una A escarlata ben gran. Ai. Com a símbol de vergonya i falta social.
Troca dues dones i històries molt tràgiques. A veure, per exemple, vestits vermells icònics n'hi ha moltíssims, com els d'Anna Julia Roberts a Pretty Woman, o el personatge d'Anna Scarlett O'Hara, mai més ben dit, de Lo que el viento se llevó, per exemple, per posar-ne dos.
Moltíssims, i de fet, és que les dones que se vesteixen de vermell sempre tenen qualque cosa a dir, o bueno, estan precioses amb ell, diuen que, clar, reflexa la sang i com mos fa més atractives. En tot cas, es veu que el vermell pot ser sacrifici, tradició, intensitat, velocitat, coentó, però saps que pot ser també el vermell?
Que pot ser?
Pot ser comiat.
Jo vestit amor.
Vall del riu vermell, l'adaptació en català d'una cançó espiritual negra que es titula original en anglès és The Red Valley River. En tot cas, la vall del riu vermell. Clar, aquesta cançó s'ha convertit en el pas de temps, una cançó de comiat molt emotiva, que molt sovint se fa servir a funerals. Clar, aquesta lletra la va adaptar en català en Joan Soler i Amigó, i clar, què passa? Mos xerra d'aquest riu vermell, que són tan propis dels Estats Units, perquè bàsicament tenen altes concentracions d'òxid de ferro, és a dir, rovell, i entre la terra que té sòls minerals i especialment també a les zones que té argila vermà, fan que hagin rius vermells, i aquesta cançó commemora un vall on hi ha un riu d'aquest color i mos despedim d'una persona, mos acomiadant d'una persona que el deixa.
I d'això crec que amb aquesta cançó podem acomiadar el color vermell de la secció, però encara no mos acomiadant del programa, perquè seguim entrant amb olivetes en aquest dia festiu.
I saps com marquen els dies festius?
En el calendari?
En el calendari els marquen de color vermell.
Ah!
Thank you.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Exacte, no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
En directe a Xiu Xiu, 1 de gener, entram amb Olivetes, en tot voltres, amb en Rafa Andrés en el control tècnic. I atenció, perquè a nit passada, com és natural, hi va haver moltes festes arreu de les illes. Avui en dia s'apaguen molt de dobbes per entrar a festes de cap d'any. Però si parlam de festa, el manco, els ulls del món, hem de parlar d'Eivissa. I si et símbol de sa festa i d'Eivissa mesclat... Quines, Maria Antònia? De color vermell.
Unes cireres.
Efectivament, tothom coneix Pacha.
És l'única gran discoteca que celebra una festa cada any, cada cap d'any, pensada en la gent que viu tot l'any a l'illa. Va ser també la primera gran sala de festes que va obrir a Eivissa l'any 1973.
Avui mos endinsam en aquesta història de la discoteca Patxà i ho feim de la mà del nostre col·laborador Nico Ribas. Bon dia i bon any, Nico.
Molt bon dia, com estàs? I molt bon any.
Molt bé. Pares anar a Patxà la nit passada?
No, ni no vaig estar penjant perquè si no a veure qui fa secció avui, no? Però si voleu sí que podem fer un viatge en els temps i us explico una mica quina ha estat la història de Patxà.
Vinga, perfecte. Avui veiem Patxà, Nico, com un imperi de luxe, però els seus inicis tenen més de taller mecànic que de catifa vermella. Com se va fundar exactament aquest imperi de luxe?
Sí. Mireu, primer ens hem d'anar a Sitges, no a Eivissa. És en Ricardo Urgell, un barceloní, que va néixer l'any 1937. Mireu, si era polifacètic, que abans de ser el rei de la nit eivissenca va muntar una escola d'esquí nàutic a Sitges l'any 1960. Però, a més, abans d'això, feia feina en un taller de mecànica on fabricaven des de tricicles de repartiment fins a cotxes de curses i karts, també.
O sigui, de fabricar karts a dissenyar la discoteca més famosa del món. Però, una cosa, Patxà no neix a Eivissa, edo? O sigui, la llavor de la planta és a Catalunya.
Clar, efectivament. El primer patxà s'inaugura a Sitges, a comarca del Garraf, un 22 de juliol de 1967. Ens situem en aquest context, ja ho sabeu, hippies, no? De fet, aquell any els Beatles acaben de publicar un dels seus àlbums més famosos, el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, i en aquell moment a Espanya i a tota la costa mediterrània doncs estava arribant no? moltíssima gent, aquests hippies, sobretot dels Estats Units, però també d'altres parts d'Europa. No?
Uh-huh, uh-huh. I, mem, escondem-nos una mica més, com era aquest local?
Doncs aquell local no tenia res a veure amb el concepte que podem pensar ara de com eren les discoteques. No? En aquest cas, Nurgell es va inspirar en la discoteca Tiffany's, que s'havia inaugurat 2 anys abans, l'any 1965, a la Platja d'Aro, a Girona. I bé, ell mateix explica que va quedar enlluernat amb aquesta sala de ball coberta amb jocs de llums, música punxada sense interrupcions per part de diferents DJs, va quedar impactat i va veure que sempre s'omplia i va pensar que efectivament això podia ser un bon negoci, no?
Que interessant. Mm-hmm.
Clar, és que era un bon moment que estaven començant a experimentar el que ara coneixem com el boom turístic, no? Especialment Costa Brava i Balears, però el nom de Patxà, sabem d'on surt?
Mm, interessant. Patxà?
Patxà?
Mos on ambientava? After all that we've been through, when everything that felt so right is wrong, now that the love is gone. Ara ja hi som de dins. Patxà, per a veure sobre d'on surt aquest nom tan curiós.
És una de les anècdotes més curioses de la mística que envolta aquest lloc. Mireu, la seva parella, na Marisa, li va comentar sobre aquesta idea de l'idea que guanyaria tants de diners que viuria com un patxà. Un patxà és una persona rica amb gran capital, però que és una paraula que el seu origen és àrab i es remunta a un funcionari turc de rang superior o amb càrrec semblant al virrei. De fet, el propi Urgell ho explica en el pròleg d'un llibre que parla del 25 aniversari, no?, de la discoteca, i ell mateix deia, és així com senzillament em va canviar la vida.
Viuràs com un patxà, i bé que ho va aconseguir.
I tenia raó, na Marisa, que enginyosa, no?
Exacte. Clar. Anem a allò que mos toca més a prop, Nico. Com arriba la marca Patxà a les Illes i com se consolida?
Sí, ja feia 6 anys que havia obert la seva discoteca, el primer patxà de Sitges. La idea és, doncs, estava funcionant allà, no? I, clar, quan en Ricardo Urgell vol, diguéssim, traslladar aquest concepte cap a Eivissa, segons ell, el que li deien era, però si això bàsicament és un lloc on van 4 hippies, 4 penjats, no? Això no pot funcionar, no? I ell recorda irònicament, no?, que va comprar una casa pagesa en una zona que abans era tot camp, no? Ara estan parlant d'una de les zones més cares d'Eivissa, molt prop del port de Botafoc, i és allí on ell, i és on encara a dia d'avui està la discoteca. Clar que s'han fet reformes, ja ha canviat molt, no? Però,
clar, és
però
que
sí, així va començar.
Quin contrast entre la casa de camp típica eivissenca i després convertida en discoteca, perquè va triar aquest lloc d'estil així tan tradicional?
Sí, mireu, fa uns anys vaig poder parlar d'aquest tema amb en Pepe Turk. Ell va ser director de Patxà durant molt de temps, del 85 fins al 2012, una cosa així. I ell em deia que en Urgell va quedar completament enamorat de clar, en aquell moment Eivissa també era diferent, no? Aquesta natura tan verge, no? I bé, encara que al principi els eivissencs no hi anaven gaire, segons, en paraules d'en Pepe, deia, els més avançats del seu temps eren els que anaven a Patxà, els primers anys és cert que bé, era tot bogeria, llibertat, no? Segons en Pete Urgell, que és el germà d'en Ricardo, deia que no es guanyaven diners perquè, perquè els hippies no gastaven, i bé, era un lloc on anar-s'ho a passar bé. Estan parlant del 73, també, que vull dir, fa molt de temps, d'això.
Recorda'm que estiu del 73, encara quedaven quasi 2 anys i mig de franquisme. Vull dir que ja se començava a respirar cert aire, però ni prou fer-s'hi. Clar, com se gestionava la censura a una discoteca amb aquelles autoritats de l'època vigilant cada pèl que se movia en aquella absoluta Espanya gris?
Que, clar, és que la música rock, el punk, el reggae, era música que era alguna de la música que s'escoltava en aquell moment a Patxà, i clar, la censura del règim no intentava impedir que aquesta música arribés, no? En Piti, el germà d'en Ricardo, que va ser el primer DJ de Patxà, ell explicava que comprava els discos a París, a Londres, a Nova York, i els feia passar per la frontera com un delinqüent. Ell es definia així irònicament com un contrabandista, no?
Contrabandista, i delinqüent de la música, de discos.
Sí.
Que bo.
Sí. Sí, sí, de fet, els diguéssim, la policia del règim considerava que tota aquesta música era perillosa, que això entrés a Espanya i, per suposat, a l'illa, no?
Mm-hmm. Contrabandistes de discos dels Beatles, de Pink Floyd, increïble. La policia com actuava? Espera, que ara vull posar Pink Floyd, me fa ganes. Bé, són els Beatles, però també va bé. A veure, la policia, clar, no sé si feien els duits grossos, Nico, com ho fan?
Clar, o sigui, hi ha anècdotes que ara les escoltam i semblen una broma, no? Però en aquell moment era real i segurament no gaire graciós, no? Una vegada ells conten que uns policies van entrar a Patxà i li van demanar un diari, no?, en Ricardo. Ell, estranyat, va demanar que per a què, i els policies deien que volien comprovar si hi havia prou llum per poder llegir. Llegir a una sala de ball, una discoteca, imagineu. Bueno,
concurrents, els policies.
Clar, òbviament no hi havia llum de lectura, i per tant doncs van precintar la discoteca durant uns mesos. De fet, en aquell moment hi havia informes policials. Clar, hem de recordar el context, no? 75-76, deien que era una discoteca de maricons, no? Uh-huh. I bé, fins i tot també ells conten que hi havia anècdotes de gent que es burlava de la pròpia policia. De fet, en Urgell recorda una anècdota sobre la mescalina, que és una substància al·lucinògena, i deia que hi havia una senyora que anava posant mescalina a les begudes de la gent, i deia, això és el Rifrisky Sicriti, que això era un nom d'un anunci de la televisió italiana. I aquesta dona un dia li va donar un guàrdia civil, i bé, quan se'l va prendre, ell no sabia què era, i clar, va acabar completament drogat.
Un guàrdia civil en mescalina. Sembla un guió de pel·lícula.
Sí. Clar, la part menys divertida de tot això té a veure amb hem de dir també totes les conseqüències que va haver en els anys 80, no?, amb l'heroïna, o gent que es va tornar boja per l'ús de l'LSD i d'altres substàncies. Moltes famílies eivissenques es van quedar destrossades, hi havia molt poca informació sobre la droga, molt poca consciència, no? I bé, ells ho conten també, no?, que molta gent anava a Patxà i després a altres discoteques, no?, cercant la pastilla de la felicitat, no? Però, clar, la cosa no, en molts casos no va acabar bé. I, de fet, en Urgell deia que tot això passava, que en aquell moment la gent ni tan sols s'amagava, no?, que descaradament es posaven ratlles de coca per totes bandes, i bé, que això, curiosament, va ser la base després de l'èxit comercial d'Eivissa, no?, que sempre s'ha vist com un lloc on tu podies anar una mica a fer el que vulguessis, no?, i que no hi havia control, diguéssim.
Clar, i enmig de tot aquest descontrol, Patxà comença a fer-se un nom internacional, però quan apareixen les festes més mítiques?
Sí, la Flower Power, jo diria que és, segurament és com, una de les grans festes de Patxà. En Piti Urgell contava que tenia por de cremar aquesta festa i al principi només es feia una vegada per temporada. La gent anava allí, la gent anava disfressada, no?, de Flower Power, i bueno, ja sabeu tota la història. No? Amb el temps es va anar fent cada vegada més perquè aquesta festa funcionava molt bé, dos vegades a l'any, després una vegada cada mes i finalment una vegada cada setmana, no? I a més també tota la discoteca anava també, diguéssim, decorada amb aquesta idea del Flower Power, no?
Mm-hmm. Ja sabem, Nico, tota aquesta retalia de famosos que han passat per Eivissa, mare meva, són incontables, i gràcies a trets a tot aquest negoci del món de la nit, amb Patxà, d'absolut líder i referència, i tots els xiu-xius, que surten d'allà, mare meva. No sé si vos pots contar alguna anècdota.
Sí. Ara, jo li vaig preguntar molt per aquest tema en Pepe Tur, l'antic director, però és una persona molt discreta i no me va voler contar molta cosa. Ella ha conegut a moltíssima gent allà, 30 anys, com us podeu imaginar. No? Però bé, una cosa que ell me deia era que abans la gent famosa podia passar ja per Eivissa d'una forma més o menys desapercebuda, no? I ell té una història amb en Frank Zappa, no? Amb el músic, el va veure sopant un dia al restaurant de Patxà, un any abans que ell morís, i deia que els cambrers, que eren tan joves que no el varen reconèixer, i en Pepe doncs, va decidir no dir res per no trencar-li aquesta tranquil·litat que ell tenia allí sopant discretament a Patxà. I bé, era un lloc on que traia aquests tipus de personatges. Clar, ara, tu imagineu-vos ara per posar un exemple, jo què sé, si apareix una Rosalía per Patxà, no passarà desapercebuda, no? Doncs era completament diferent en aquell moment.
Mm. I com evoluciona Patxà? O sigui, què va passar més endavant de la indústria perquè fos aquest referent ara de música electrònica?
Sí, doncs fins a mitjans dels 90, cada discoteca tenia una personalitat definida, diguéssim, no? Però amb el pas del temps van arribar els promotors anglesos, Ministry of Sound, per exemple, els italians, els alemanys, i és en aquest context on el DJ passa... Ja no era simplement una persona, un treballador que formava part de la festa, sinó que comença a ser com el personatge més popular, l'artista, no? com el reclam, diguéssim, no? De les grans discoteques. I en aquell moment és quan neix ja aquest concepte dels clubbers, no? Gent que no va simplement a una discoteca per escoltar música, sinó van concretament a veure una persona que punxa una música molt concreta, no? I això passa, sí, a mitjans dels 90 és quan comença a passar això.
Clar, és un canvi important, és a dir, l'evolució d'una cosa que havia començat com en un context hippie comença a convertir-se ja en un club,
una
no?
indústria.
Mm. Sí. Sí. Per tant, Ricardo Urgell, el fundador, com du aquest canvi?
Ells diuen que no, que no gaire bé, que també, aquesta és la seva versió, no? També hem de perdre la vista que ell tenia els seus interessos també, però ell deia que se sentia forçat a créixer per la competència. O sigui, per exemple, quan Ushuaia obri les seves és com una discoteca hotel, no? Que fa també festes durant el dia i tal, en el 2011, hem de recordar que abans la festa era... bàsicament de nit, no? Les discoteques obrien de nit, però quan Ushuaia comença a obrir de dia, en Urgell deia que ell no podia perdre aquest tren, no?, de la competència, i va ser quan va obrir el Destino Patxà Resort, no? I no només Destino Patxà, després molts altres, han sortit molts altres, sí, com que són com una espècie d'hotel-discoteca, diguéssim, no? Que durant el dia també hi ha festa i demés. Bé, Urgell deia que ell s'havia vist obligat a fer Patxà més gran, però que ell hauria deixat Patxà com estava, no?
Clar. Per tant, podem parlar del final d'una era familiar per part dels Urgell?
Sí, 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 això va passar l'any 2017, quan la família Ogier va vendre el 87% de les accions al fons d'Estats Units, Trilàntic, 350 milions d'euros, imagineu-vos.
Mare meva.
I a més, un altre grup inversor de Dubai es va quedar amb les discoteques i hotels per més de 300 milions. Bé, moltíssima pasta, no? És cert que després, en entrevistes, anys després, li van preguntar si s'havia penedit i... Bé, era com... ell, d'alguna manera, reconeixia que clar, s'havia venut l'ànima, no? De Pacha, però ell, diguéssim, que tampoc va veure la manera de que el llegat que ell havia iniciat es pogués continuar i al final, doncs, va... Clar. Va vendre, sí.
I jo, mama, què pensa en Pepe Tour de tot plegat? Vull dir, ell que havia estat fent feina a Pacha durant, com has dit, quasi 3 dècades, no?, com a director.
Sí, ell, bé, ell m'explicava que està com... que ell estava una mica trist, no?, perquè deia que quan una discoteca passa a mans d'un fons d'inversor, que ja només mira la rentabilitat, doncs això mateix que també ho va dir alguna vegada en Ricardo, no?, que es perdia l'ànima, no?, de la discoteca, deia que ara mateix tot, doncs, no és només Pacha, és que totes bandes, totes les discoteques a Eivissa, totes mou per la rendibilitat, no? Ara són, ja no són dos o tres famílies menys els Matutes, no són famílies eivissenques o famílies de... o empresaris, diguéssim, locals, no? Són totes capital... estranger, no? I ell deia sempre que... O sigui, en Pepe me deia que Eivissa podria morir d'èxit, que s'ha tocat ja com uns màxims, uns límits, que si seguim així no sabem quin serà el final o quines poden ser les conseqüències, no? Diguéssim.
Home, se varen posar a vendre cireres com a Caloni, s'han fet camisetes, mare meva, Nico.
És una marca, ja.
És una marca, va, morir d'èxit, una advertència molt seriosa per una illa que ha vist com el Camp Verge de 1973 se convertia en el paradís dels fons d'inversió, en aquest cas de Nova York i Dubai. Nico, la veritat és que una història molt interessant, que tampoc mos pensant sí. Que hi hagi darrere una marca tan absolutament internacional com es Pacha.
Com? Perdona, no t'entes, Inés, perdona.
Que és una història molt interessant que no mos podem imaginar mai que hi ha darrere un Pacha, que ho tenim com a molt assumit, que està allà... Sí. Però, clar, molt poques vegades mos plantejam quina és la història real de marques tan nostres.
Sí, de fet... O sigui, jo crec que aquesta història de Pacha sempre dic que d'alguna manera pot explica molt bé la història turística i social d'Eivissa dels darrers 50 anys, no? Les cireres seguiran allà, però ja no té res a veure amb com era la discoteca. Bé, també crec que hi ha potser un excés de nostàlgia d'aquesta idea, no? No, és que abans les coses eren millors, no? Tot passat era millor, tampoc és això. No crec que sigui aquesta la lectura que s'hagi de fer, però potser aquesta idea que comptava amb Pepe Tour de que s'han de posar límits, que no tot pot estar sempre atrevessat per la rendibilitat econòmica, crec que sí que és una reflexió que hauríem de fer i és la reflexió amb la que jo me quedaria de tota aquesta història, Inés.
Mm-hmm. I de... Nosaltres també mos quedàvem amb aquesta reflexió. Nico, moltes gràcies. Maria Antònia, tu has estat mai a Pacha?
No, just pensava que ja no me fa ganes anar-hi. Però m'ha encantat la història, la veritat.
Home, sí.
Jo no us
agradaria més els dels 70, no?
Exacte. Estava pensant just en el meu sopar de cap d'any, se va fer la pregunta de si poguéssiu viatjar en algun moment, faríeu en el passat o en el futur? Definitivament en el passat, el 76... A Eivissa.
Agafam una màquina del temps i anem a Pacha amb en Pepe Tour.
Tu ja has estat, Nico, a Pacha de festa.
Sí, clar, però mira, és que des de que ha canviat de mans, jo no he tornat, no sé exactament com és ara. Jo, la darrera vegada que vaig anar, jo crec que va ser el 2000, pues no sé si 15 o 16, i en aquell moment encara no s'havia venut. No sé ara... No sé com
serà. Al principi
ara.
Han dit que és una de les poques discoteques que fa feina durant tot l'any per la gent que viu tot l'any a Eivissa. Encara estàs sent així?
Sí, o sigui... bé, jo record... fa... ja també fa temps d'això, eh? Farà com uns 10 anys... obrien, no sé si tots els dissabtes, però molts de dissabtes obrien i tu podies anar, podies sortir aquí. Darrerament crec que ja només fan la famosa festa del 31 de desembre, no? Però sí, és una de, jo crec que és una de les poques discoteques que feia això i crec que té una mica a veure amb el que comptàvem de... clar,
Ui, Nico, t'han perdut.
Ai, han perdut en Nico. Ui,
web.
Nico, ets? No, no hi és.
No.
Ara intentarem recuperar la connexió amb en Nico. Ja acabàvem, ja havíem contat la història de Patxà, està molt interessant. Ah, sí, Nico, mos sents?
Sí, ara sí, perdona,
ah,
que s'ha perdut
un segon.
La connexió.
Deies.
Sí, res, no sé què deia. Ah, sí, que us deia que us deia que clar, ell al final era un empresari, encara que de Barcelona, s'estimava Eivissa, sí. Coneixia la gent d'aquí i volia tenir una discoteca que fos també accessible, no?, per residents. De fet, en hivern era molt més accessible econòmicament, no? Podia sortir el cap de setmana. Clar, tot això s'ha perdut. Ara tens aquesta festa del 31 de desembre, però després és temporada, o sigui, temporada d'estiu, quan els openings de finals de Setmana Santa o ja maig i fins al 31 d'octubre.
Clar. Nico, moltes gràcies per posar damunt la taula la història d'un emblema com es Patxà el dia després d'una nit de cada any que de ben segur molta gent ha fet festa i segurament no mos estaran escoltant, o sí, amb una mica de ressaca.
Jo crec que no, perquè no mos entenen.
No.
D'acord.
Nico, bon dia i molt bon any, moltes gràcies. Mos sentim ben aviat.
Bon dia. Sí, bon dia i bon any a tothom, que comenceu molt bé aquest 2026.
Gràcies, Nico.
I salut.
Arrada, salut.
Adéu, adéu.
I leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a little brick in the wall.
Viu el Nadal més màgic a Ivetres.
Ivetres dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. Ivetres, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu.
Manquen 10 minuts per les 12 del migdia d'aquest dia primer de l'any. Molts s'han decidit a començar l'any amb un cafico refrescant. I ben refrescant. Un cafico col·lectiu, com se fa en molts punts de les illes, i nosaltres sabem i volem ser-hi a la platja de Palma, a Can Pere Antoni, Teresa Tous, t'hi tiraràs, tu també. Falta res, 10 minuts, no. I donam el xus.
No queda res, i ja ho he dit, aquí fa un dia esplèndid, Inés.
Que bé.
I em fa com a gol, això de tirar-me, és la veritat.
Teresa, nosaltres
te donem suport. Me donem suport, sí, però el que dic, no és el mateix un cafico que fer 200 o 400 metres, eh? O sigui, que jo crec que li passes torn a Antoni Ginart, que a més és el director de l'autoritat portuària, és un d'aquests 50 participants. Mem, d'aquí res, d'aquí 10 minuts, t'has de pegar un cafico, estàs preparat?
Sí, estem preparats. O sigui, aquí tenim la possibilitat de fer una prova competitiva per nedar 400 metres, però també fer un cafico normal i només un remojón ràpid en aquestes aigües del nostre mar Mediterrani, que damunt tenim un dia esplèndid. Llavors pensam que és un dia de festa. Hem muntat això perquè sigui un dia festiu. Festiu i, a més, solidari, que recaudam, els fons que recaudam van a favor de l'organització SOS Mamàs, que són una gent que fa una feina boníssima per ajudar a totes les mamàs que ho necessiten de la nostra terra. I ja dic, és un ambient efectiu. I animam a tothom, perquè només un cafico és ràpid. Pots entrar i sortir amb una mica de festa.
Bueno, cafico, 400 metres, ja ho trobo massa, no? Tu faràs la prova de 400 metres?
Bueno, hi ha molta gent que farà la prova de 400 metres, jo també. I bueno, hi ha gent que està acostumada a nedar, però si gent que no està acostumada no hi ha problema, perquè pot fer només un cafico i ja sortir. I tenim la festa igualment feta per celebrar aquest nou any d'una manera amb la natura, en contacte amb el mar, que és el que tenim, el millor que tenim a la nostra terra, i a més de forma esportiva i nadalenca. O sigui que...
De fet, enguany s'estrena aquest primer cafico de l'any, però tu no ets la primera vegada que nedes un primer de l'any, no?
No és la primera vegada, és una tradició que ja duim fent uns anys, i és una tradició molt maca, després de començar l'any amb aquesta iniciativa d'estar en contacte amb la natura, a les nostres platges i amb el nostre estimat mar Mediterrani.
I no passes fred?
Se passa un poc de fred, però després es cop s'acostuma, o sigui, és un, al final agafes una energia important quan surts de l'aigua i tens un plus d'energia per afrontar el resta del dia.
Perquè aquí hi ha gent que va amb banyador i d'altres que va amb neopreno. Antonio, tu com ho faràs?
Bueno, jo ho faré sense neopreno, però ja dic, hi ha la possibilitat de la gent que nedi en neopreno, que hi ha moltíssima gent que
nedi tot l'any
en neopreno, con lo qual, cadascú que ho faci com vulgui, és un ambient festiu, i cal que estigui de la manera en la que se sent més còmode. I inclús és que no vol nedar, que només fa un cafico, pues també és benvingut.
Diu-ne, Ineos, que ets un valent, jo també ho crec, perquè veig aquí que aquestes boles els comencen a dur. De fet, el xocolata calent que els espera també per quan puguin sortir, i aquests al·lots ja s'han de preparar. Hi ha molta gent aquí que ja neda i d'altres que estan esperant. Tu esperes, eh?
Esperem la sortida, que serà a les 12. Farem la sortida de tothom, de la gent que ve a nedar de manera competitiva i la gent que només ve a fer un primer cafico. Llavors a les 12 serà quan donem la sortida a tota aquesta iniciativa. Després ens espera un xocolata calent i un caldito calent per agafar força i seguirem la festa.
Molt bé, i ja per acabar, Toni, m'ho deies... Un secretito així que ahir vàret sortir tot així que vas de cap d'any, no? O sigui, és un valent per doble, perquè està aquí, que nedarà, però ahir vas sortir, eh?
Sí, ja som molta gent que aprofita amb la mà tots els dies de l'any. Llavors és un tresor que tenim i, alguns, com jo, pues el gaudim quasi cada dia. O sigui que...
Però va sortir de festa, m'ho referim.
Exacte, nosaltres deim de festa.
Sí, és una festa, però ja dic, gaudir la natura...
De tardeo.
Ah, de tardeo, sí. Són diferents coses que podem fer durant el dia.
Home, clar que sí, el dia té 24 hores.
Escafico, cura, se ressaca, te desperta.
D'una manera... amb la natura i en contacte amb la platja Can Pere Antoni, que té unes aigües perfectes per nedar avui.
Diuen que aquesta aigua cura tot, també se ressaca. Molt bé, Toni, moltíssimes gràcies i que espero que no te congelis i després ja tens aquí per berenar un bon xocolata calent i nosaltres seguim pendents, Inés, de tot aquest cafí Pico i aquesta organització que ha una gentada de veres, eh?
Sí, jo no sé, Teresa, mentre cerques algun altre testimoni per demanar a veure en quina és la sensació de... no sé si han... ficat una mica es peu dins aigua, si...
Un ditet gros
si
d'espeu.
Mos pot dir si ja està, si està freda, si no...
Hola, perdona, amem... Ai, no volen sortir, no volen sortir. Mira. Si no, te puc fer una pregunta molt ràpida. Perfecte, amem, que noms?
Carme.
No, Carme, Carme, jo ja te vaig banyada.
Sí, perquè t'has d'aclimatar una miqueta.
Ah, clar. Ah, clar.
No te pot tirar directament dins aigua tan freda, ja que agafant temperatura.
I que està freda o no està freda?
Està fresca, no te diré que no, però està manco fresca que altres anys.
Ah, ja no és la primera vegada, idò?
No, és la primera vegada. Jo sol nedar en hivern.
Tots els dies de hivern o només dia 1?
Quan puc, tot hivern. I quan estem, mos deixa.
Molt bé, idò, tu faràs la travessa de 200 metres o de 400?
Jo faig de 200, me conform.
I jo vull saber quina és la sensació que té na Carme quan se fica dins aigua. Per què ho fa?
Me demanen que quina és la sensació que tens i per què ho fas.
Ho faig, primer de tot, perquè m'agrada moltíssim nedar i perquè l'hivern és la millor època perquè la platja és quasi tota sola per jo. I l'aigua està molt ben neta i l'aigua, però la veritat és que revitalitza molt.
A veure que en l'hivern deuen fer més gust d'això de nedar que no hi ha ningú.
En l'hivern tenim una miqueta massa gent, massa barques, massa perills...
I la sensació que té quan se fica en bon dia primer, quina és? Has de començar definitivament
no,
de zero.
Calma, se'n va, que s'ha de preparar.
Ah, clar, clar. Queden 4 minuts, eh?
Clar, clar,
queda
clar.
Res.
Bé, tinc aquí més el lots, amem. A veure. Si m'ho fan un pot de
perquè,
cas.
Perquè, Teresa, què fas?
Amem, us puc fer una pregunta superràpida. Ara m'ho banyaré jo als peus, però... Exacte, em diuen molt, 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 molt.
Teresa, no perquè que estan preparats? A vorera de la mà, arran, arran, arran.
Clar, estem aquí, estan arran de la mà i se banyen abans de fer la travessa,
ah, ja
imagina. No?
Clar.
Un pot de temperatura en el cos.
Manca un home, perdoneu.
Jo me nom Pedro.
Molt bé, Pedro. I per què vos heu ficat abans?
Per aclimatar el cos, per no tenir un impacte tan fred de sobte, saps?
Clar, això és
estru... I clar, quan te tires per primera vegada, quina és la sensació?
Home, un pot de molt de fred, però se va acostumat a coses a la temperatura, sí.
I quina travessa heu de fer, de 200 o 400 metres?
200 i 400 feim avui, sí. Tenim moltes ganes.
Aquesta gent, jo no sé si va sortir ahir, però, per fer 200 i 400 metres. Vareu fer res al vespre?
No, que va, mos van portar bé. A les 3 ja érem en el llit.
A les 3.
I d'aquesta aigua vos curarà tot, o no?
Sí, això m'ho recura tot. També no...
Sí. És que, perdona?
M'ho llevaran totes les penes, sí.
No. I cap desig no heu fet?
Bé, que l'any sigui igual que el que hem deixat ara.
Sí. Molt bé,
Teresa, queda un minut.
Molta salut, que puguen seguir fent esport i disfrutant i...
I sortint de festa i després per fer esport, no? Riuen.
Que tinguin energia.
Vos deixam, si t'acorda, no? Heu de sortir, queda un minut
venga,
només.
Teresa, te deixam connectada.
No havia mirat
el
rellotge.
Si mos pots retransmetre.
Perfecte,
tot allò que passa.
Perfecte, moltíssimes gràcies a tots dos. I que vagi molt bé aquesta travessa. I a tu també, i gràcies, Inés.
Escolta, Teresa, te deixam connectada, que jo vull sentir com se tiren. Ara... Ai, a penjant a Teresa. No, Teresa, veurem com va, com... Què està passant?
És que aquí la gent està preparant-se, van tots, alguns en neoprè, no? Uh-huh. Alguns en banyador, van tots amb esgorrito.
I el capell de Pare Noel se banyarà.
Exacte, i de fet me diuen, a men qui ve demà, Neda? Me demana una dona, bé, no ho sé si vendrà tanta gent demà, però segur... Aquí fa un carro.
Hi ha una cinquantena de persones, has dit, eh?
Ai, hi ha una cinquantena o més, perquè hi ha gent que també ha vingut a tirar-se fora de que estigui inscrit.
Clar.
Amem.
Vinga, ara
amem,
sí.
Amem, si donen el sus. Se sent, l'ambient.
Se sent, sí.
Estem a la platja de Can Pere Antoni.
Quina emoció.
Exacte, una cinquantena de persones s'han de tirar aquí a fer aquestes dues travesses. N'hi ha una de 200 i una de 400.
Bon primer capficó de l'any a tothom. Ara, Teresa, tornarem a connectar, veurem com ha anat. Fins ara.